sempre vives. Sempre vives són unes plantes resistents que no necessiten aigua per resistir ni sol, que amb poca cosa aguanten. I és una bona metàfora de la vida de les dones amb les que parlarem avui. Són dones que exerceixen la prostitució i passen dels 60 anys. Com és fer-se gran en aquest ofici? Quins són els seus somnis? Què els fa mantenir-se en aquest món que decideix jutjar-les? Contra la falta d'aire i aigua, elles es mantenen fortes, sempre vives, unides en la llibertat de fer el que vulguin amb els seus cossos.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
No money, no nepotism, no favoritism, no nothing. But I stuck to my guns and God made good on his promise. Now I know.
Amb aquesta música de Yeva, la cantant nord-americana, comencem el programa d'avui dedicat a les dones que es fan grans exercint la prostitució. Hem sortit de la ràdio i hem parlat amb elles al carrer Robadors de Barcelona, on la Marga, per exemple, hi ha passat moltes hores. Parlem amb la Marga, que ara té uns 60 anys, la Laura, que és una prostituta trans de 70, i la directora del documental, la Mar López, que agafa aquest nom de Sempre Vives per fer aquest documental que ens ha emocionat. Es podrà veure el 21 de març al Festival DEA, que fan a Barcelona. Es podrà veure al Centre de Cultura Contemporània i també al cinema Zumzeig de Barcelona. Si no la podeu veure, no passa res, perquè jo crec que val molt la pena que les escoltem a elles. Escolta, Sempre Vives. Què vol dir Sempre Vives i per què Sempre Vives? Per què vau triar un documental sobre el treball sexual, sobre dones que treballen o que han treballat en el món del treball sexual, s'havia de dir Sempre Vives? Per què són aquestes dones Sempre Vives?
Doncs jo crec que el títol va arribar molt cap al final i realment no, o sigui, no penso que nosaltres comencéssim aquest projecte pensant hem de fer un documental sobre el treball sexual, sinó que per mi elles, algunes des de fa 20 anys o més, o 25 o quasi 30, que ens coneixem, i per mi era com un documental sobre aquestes dones que estan molt presents a la meva vida i de les quals jo he après molt, i era una mica un homenatge a elles que des d'allà una edat doncs, més avançada feien retrospectiva de la seva vida i crec que des d'aquí podien explicar moltes coses.
Quan comença la vostra història? Com és que us coneixeu?
Clar, amb les sis protagonistes i amb mi, diguéssim, cadascuna comença diferent. No sé també vosaltres com us vau conèixer.
Bueno. Expliqueu-vos, si voleu, la vostra història.
Bona tarda. Bueno, jo vaig conèixer totes aquestes senyoretes i senyores meravelloses quan la meva mare se'n va anar al cel, va descansar. Llavors a mi em van presentar pel Portal d'Ol a la mare de la Mar López, la Diana Zapata, que és una psicòloga. I a partir del moment que em vaig conèixer a la Diana Zapata, ja no ens vam separar mai més. Llavors ja va venir la Mar...
I això em sembla que fa uns 10 anys.
No, farà 15 anys.
Mira.
De fet, ella ho sap segur, perquè una de les coses que expliques més al documental i que m'emociona molt és, tot i que la teva mare ja fa anys que va morir i tu vas apartar-te del treball sexual justament
totalment,
per cuidar absolutament a la teva mare,
totalment,
ara que en els últims anys has decidit tornar-hi, tu en tens 70... Puc dir o no?
I tant,
sí, sí, sí.
I tant, i ben orgullosa.
Tu ara en tens 70 i has decidit tornar en aquest món i vas estar doncs, 20 anys de parèntesi justament per cuidar la teva mare, i aquí és on coneixes la mare de la Mar.
Exacte, així va ser. I elles van ser les que em van dir, Laura, tens que tornar una altra vegada a posar-te les piles i a tirar endavant, principalment ella, va dir que sempre hi ha clients per cada tipus de persona, per cada edat, i així ho vaig comprovar. M'han demostrat que és la veritat.
Vaja, que us coneixeu totes, portàveu anys d'alguna manera treballant i la Mar us ha juntat en aquest documental per explicar les vostres històries.
Exacte.
O sigui, la Laura en té 70 i tu, Marga, en tens 66. I, tot i així, continueu treballant en el món del treball sexual.
Clar, és la meva manera de ser independent, de no dependre de ningú. I en jutgi qui en jutgi? Bueno, cada persona jutja o decideix com vol viure la seva vida, depèn les condicions, la manera de treballar, la manera... Bueno, tot, com que tot és una esclavitud, jo he escollit un treball que no és una esclavitud, perquè mano jo, demano jo, poso el preu jo, les hores les poso jo, i tot és independent. Llavors és l'únic treball que he tingut a la meva vida que és independent i que mano jo.
Tu veus així també, Marga?
Bueno, jo, o sigui, a mi m'ajuda a poder tirar endavant i pagar els meus gastos, perquè jo tinc una pensió molt baixa, i elles em van dir, bueno, pues, lo de, que cobres de la pensió per pagar els gastos i et treus un doble sou per passar el mes. I així, llavors, pues, així, l'important és fer una sèrie d'amistats bones, perquè cada persona que et ve busca la seva fantasia. Tu has de ser molt psicòloga per captar el que aquella persona vol. Llavors li has de sempre oferir el que aquella persona busca, perquè moltes vegades a casa seva no troba, no podria explicar-ho a la seva família el que li interessa o el que no li interessa. Llavors nosaltres som psicòlegues sexuals més aviat.
De fet, la soledat és l'enfermetat del segle XXI.
Això t'anava a dir, és una cosa que expliques al documental, la soledat juga un paper molt important, i a vegades, com diu una de les vostres companyes, Sempre Vives, no, el més important no és fer molt de sexe a vegades, és a vegades tenir, parlar.
La comprensió, la tolerància, la paciència, el diàleg, una abraçada, una persona que pugui parlar amb tu, una persona que estigui sola i pugui vindre i estar una estona amb tu. No és necessàriament el sexe, és la companyia, la paciència, el parlar amb algú, el tindre una abraçada, perquè potser que la persona no rep una abraçada perquè no té ningú per abraçar-la, el contacte humà.
I escolta, una cosa, i si vosaltres cuideu tant als clients, qui es cuida a vosaltres?
Entre nosaltres.
Sí. Nosaltres.
Perquè aquesta soledat o aquesta falta d'amor, aquesta part com l'aconseguiu vosaltres?
Nosaltres? Amb
les amigues, eh? Però amb els clients no.
També,
bueno,
també.
També hi ha gent molt maca.
Hi ha molts clients que et cuiden molt.
Maca.
I que et regalen moltíssimes coses.
Jo a vegades em trobo, quan se'n van, que em diuen gràcies, Laura, per escoltar-me. Quina gran ajuda m'has donat. Que macos, això és gratificant.
Tu, de fet, al documental, tu ets una dona trans i has parlat de tot el teu trajecte de vida.
Llarg, eh?
I hi ha una cosa que dius molt bonica, que jo a vegades em miro des de sota i aplaudiria. I aplaudiria la meva existència, tot el que he fet, tot, per tot el que he passat. Ara parlem molt amb comoditat de les dones trans, etc, però he tardat molt en això. Hem sentit tota la vida totes aquelles paraules que volien com insultar l'altre. Parlàvem de travestis, travelos, tot aquest llenguatge que jo crec que ens ha fet molt mal a tots.
Molt,
no?
Moltíssim.
M'imagino que ara estàs com una reina i la gent t'hauria de veure perquè vas fantàstica amb les teves ulleres.
Una reina.
Una reina francesa. És la Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda.
T'estimo.
Home,
gràcies.
Casem-nos, no esperem més. És la meva
frase. Que maca. Gràcies.
La Catherine Deneuve d'aquí, del Raval, aquesta tarda, tot i que tu vius en un altre barri. Que
a Gràcia.
A Gràcia. Ara en parlarem de tot això.
Molt bé, gràcies.
Però tu has fet un trajecte molt, molt bonic i també molt difícil, m'imagino, un moment. No ha estat... Tu dius, per exemple, al docu, que les primeres persones que et donen hormones eren els metges d'aquí del carrer Tàpies.
Naturalment. Em va acompanyar un amic meu, perquè jo treballava a Forés, a la Diagonal.
A Forés, eh? A la sastreria.
Encara hi és, la fatxada encara hi és.
Gastes bo, eh?
I aquell noi, un amic meu que jo ja tenia de còmplice, el de la meva època, em va acompanyar amb un metge que encara recordo, aquell senyor era petitet, calvo, amb ulleres i una bata blanca. I aquell senyor no em va preguntar ni per què volia les hormones, ni res, em va fer la recepta, tingui. I esclar, ningú coneixia cap metge encara de la ciutat, no volien tocar aquest tema, era com un tabú. Acabava de morir en Franco i esclar, era allò com un tabú, però vull dir, esclar, jo tinc una gran trajectòria.
Per això tu et diuen la pionera.
Totalment.
Això m'encanta.
Totalment.
Què els diries tu a les noves generacions que a vegades tenen dubtes, tenen pors?
Mai s'ha de tenir un dubte. Jo crec que el més important, com sempre hi dic, és ser autèntica. I si tu vols alguna cosa volent, de totes maneres, has de lluitar per allò. Si dubtes, esclar, és com un barco que va d'un cantó a l'altre. Jo a vegades em faig recompte de la meva vida quan estic a casa meva sentada mirant la tele o alguna cosa, i és com un passillo. Jo dic que orgullós em sento, i seguit el passillo sempre. Sí, perquè no he vacil·lat mai.
Però hi ha hagut moments difícils. La teva família al principi no ho va entendre.
No, la meva mare i la iaia sí.
Sí, elles sí.
Mon pare no em va dir mai Laura, em deia la petita, però bueno, ja em vaig guanyar el respecte, la petita. I l'altra família em va tombar l'esquena i mai més. No van comprendre que jo... Total, jo vaig canviar, com sempre he dit, jo vaig canviar els pantalons per la faldilla.
Però ets la mateixa, persona.
Uh-huh. Jo crec que, esclar, la gent té tants tabús que la gent sap que neixes un home o una dona i ja que hi hagi un canvi ja els hi sembla a molts. Altres no, però... Llavors, esclar, com que jo ho vaig tenir tan clar i vaig ser tan evolucionada, van dir, no pot ser. Però, bueno, la vida dona tantes voltes.
Molt prejudici. També m'imagino que, Marga, tu l'has viscut el prejudici quan, per exemple, tu has treballat al carrer i, a més, has tingut fills, per exemple. Hi ha gent que potser això no ho ha entès. Com ho has viscut?
Però la meva filla ha viscut en aquest barri i ha estat molt contenta de conèixer que totes les mares treballaven, perquè la meva filla li preguntava a molts periodistes que venien d'entrevistar-me, tu creus que la teva mare té un treball? I la meva filla mirava a les dues bandes del carrer i deia, és que totes les mares treballen, la mare que no treballa, com en té els seus fills? Uh-huh. Era algo incomprensible per ella, per periodistes no, però per ella deia, és que si la meva mare no treballa, com puc viure jo?
Tu has educat la teva filla amb aquesta llibertat, amb aquest fora prejudicis, i de fet dius que el que més t'agradaria pensar que la teva filla sigui feliç.
Clar, és que sempre em pregunten, tu què vols que sigui la teva filla? Vols que sigui prostituta? Vols que sigui... No, jo vull que la meva filla sigui feliç. Tu ets feliç a la teva vida? Perquè és el més que podem aspirar. Tingui el treball que tingui. I jo el que vull és que la meva filla faci el que vulgui, quan vulgui, de la manera que vulgui, amb qui vulgui i en el lloc que vulgui.
I no et sabia
dir. És que no condiciona el que jo treballi amb l'educació de la meva filla. Perquè hi ha mares que potser no treballen com jo, però potser són bastant pitjors que jo.
Ja, però tu, per exemple, si la teva filla et digués, mira, doncs jo també em vull dedicar al treball sexual, a tu,
bueno, l'ensenyaria com és la psicologia, com es té que treballar i com no et té que afectar el treball que tu facis. Mm. Perquè jo treballo unes hores, igual que treballo de neteja, treballo de treballadora sexual, però això no em representa a mi com a persona. Perquè jo soy Margarita Carrera Roy i treballo de... Jo no soy. No em representa a mi com a persona. Cap treball em representa
teva,
a mi com a persona.
És la teva feina. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on the line. Ara estem aquí, per exemple, davant del teu carrer estimat, carrer Robadors.
Ploro cada vegada que vinc al Raval.
Això... A mi m'ha emocionat molt d'aquest documental de Sempre Vives, perquè ho dius tu i ho diu també una altra de les dones que apareixen al documental.
És que jo, aquest carrer, treballaven 2.000 dones que avui en dia on són? S'han quedat sense treball. Deuen estar molt orgullosos l'alcalde i totes les persones moralistes d'aquest país. Heu deixat sense treball 2.000 persones. Quan me n'alegro que us faci feliços, però que aquestes 2.000 persones no tenen treball gràcies a la vostra moral. Però és que la vostra moral no es dona de menjar ni a vosaltres.
I pot ser també que crec que això és com un interès, no? Que quan es parla de salvar les dones que estan al treball sexual, a vegades és per reubicar-les en altres feines, com el treball domèstic, on vosaltres també ho expliqueu, no? Hi ha unes condicions de feina a vegades molt pitjors que de les treballadores sexuals, no? I a vegades interessa més que estiguin per cuidar persones...
L'esclavitud és molt més rentable que la llibertat de les persones.
Que crec que s'ha d'analitzar molt quan en aquests discursos de salvar a les treballadores sexuals és salvar-les. Que crec que és una perspectiva molt des de la moral, que jo crec que és el més important.
No, però la moral quina és? Que jo tinc un treball que el meu jefe decideix l'horari, el sou i les hores que treballo i com treballo. Això es diu esclavitud. I, en canvi, en aquest treball, quan jo treballava, o totes les dones, o els trans, o els... andrógenos o tots els que treballàvem aquí o els hermafrodites tenien una llibertat de com, quan, d'on, con quién, de què manera, lo que le cobro, lo que hago, lo que no hago y lo que dejo de hacer.
El que és curiós, Marga, és que, i això també ho diu el docu, que hi ha una emoció per recordar aquests temps d'aquest altre Raval i que, al contrari del que es pot pensar molta gent quan veu el Raval pensa, ara està molt millor.
El Raval, quan la gent ha viscut aquí i l'ha conegut, això era un barri on hi havia botigues de tota la vida. On són les botigues de tota la vida del Raval?
No n'hi ha.
No n'hi ha, claro. La gent
botigues
que vivia en el Raval de tota la vida, on està? L'han ficat fora perquè els preus és molt més rentable, tindrà un pis turístic o tindrà un hotel o tindrà moltíssimes coses. Però hi ha el teixit que hi havia aquí al Raval de les persones que vivíem i convivíem i podíem viure. On és aquest teixit? Ens l'han destruït només per la moral de què? De qui és la moral? La moral perquè serveix, no ens ho ha de dejar a ningú.
Està
perquè clar, no controla diners.
Està claríssim. Vosaltres ara continueu treballant, tot i la vostra edat, que per algú podria ser una trava, perquè també és una feina on no hi ha seguretat social, no sé si penseu en la jubilació, com ho viviu tot això? Perquè quan heu animat, per exemple, una altra vegada doncs, a l'Anna, a la Laura, perquè torni una altra vegada a treballar, tu tot això hi penses? Et fa por, Laura?
Hombre, jo cobro ja la jubilació.
Sí.
Estic cobrant la jubilació.
Sí, però és un mínim.
Bueno, per això et dic, per això això és un extra que a mi m'ajuda a arribar a fi de mes.
Clar.
Si no, no hagués pogut arribar.
Sí, però que tots els anys que vas treballar fins la mort de la teva mare, diguéssim, tot allò no ho vas cotitzar.
Clar que no, jo no estava assegurada. És sí. Aquests treballs que jo estava treballant en cabaret i clubs... no t'asseguraven.
Això jo crec que ara passa el mateix, no? Clar. Heu estat molt de temps que al final, després de tota una vida de feina, us trobeu que cobreu el mínim.
Clar, i tant mínim.
D'alguna manera continueu fent aquesta feina per seguir subsistint.
Totalment, totalment, per seguir subsistint. És que si no, jo no podria ni menjar. Mm-hmm. Clar, jo cobro 629 euros, imagina't.
Clar, i vius a Gràcia, que és car.
I gràcies encara, dic a Gràcia i gràcies que cobro.
Jo crec que està molt relacionat la negativa a regularitzar, no?, el treball sexual, sí, perquè té a veure amb aquesta feina, entre cometes, que es dona per fet que han de fer les dones casades en un matrimoni heterosexual de proveir de sexe al seu marit, i què passaria si això... Es posés un preu a això, no? Com també passa amb totes les tasques de cures, de...
Preu. Fa 100 anys que la gent es casa per amor. Abans la gent no es casava per amor i tenia la amant i estava totalment tolerat i totalment acceptat a la societat. O sigui, no siguem tan hipòcrites. Però clar, ser hipòcrita està molt de moda.
Que està molt connectat tota aquesta hipocresia i aquesta moral i com les dones han de viure... la seva sexualitat, no? I el problema està quan es posa un preu de pel mig. Recordo molt unes paraules de la Dolores Juliano, aquesta antropòloga, que ella plantejava una qüestió que és: què curiós és tota la crítica cap al treball sexual quan dues coses per separat, quan es donen l'home, quan l'home té moltes relacions sexuals o té una activitat sexual molt activa, és algo que s'admira, no? I si té diners i si té poder econòmic, també. I per què en el cas de les dones, si elles posen un preu a aquesta activitat sexual i això els hi dona
poder
econòmic, per què en elles és un problema això?
Home, la promiscuïtat en les dones no ha estat mai una bona cosa, no s'ha entès mai bé. Hi ha un tema del Sempre Vives, d'aquest documental, on sortiu fantàstiques i m'encanta, i és molt bonic, i la gent l'ha de veure, ha d'anar al cinema a veure'l, que és el tema del desig. El desig sexual a totes les èpoques de la vida, no només el dels vostres clients, sinó el vostre.
Ui.
De com us veieu. Parleu molt de, i tu especialment, Laura, d'anar presumida, del que et suposa per tu veure't arreglada, de tota la roba que tens, que tens un armari allà que ni saps a Gabor. Explica'm això.
Bueno.
Això tot dona la raó de viure.
Ara us explicaré el meu dia a dia.
A veure.
M'aixeco a les 6 del matí, perquè me'n vaig a dormir a les 10. Llavors, el primer que em faig és un cafetonet, aquella oloreta de cafetonet, em prenc el cafetonet, faig el meu gimnàs, me'n vaig a la dutxa i ja començo a arreglar-me. I llavors penso, bueno, a veure avui què em posaré, però jo m'arreglo per mi. A veure com... A vegades m'he provat roba i he dit, no, això ja no em queda bé. En canvi, un altre modelet. I llavors, si surto al carrer i algú m'ho halaga, bé, però jo, és per mi, m'agrada veure'm tal com he anat sempre.
Perfecte.
I això que ara he anat de baixa ja, perquè jo era... presumida, nena, al màxim.
Despampanant. Però aquest, aquest cuidar-se i aquest mirar-se, etc, això ho fas, m'imagino, també per la feina, però sobretot ho fas per tu, em fa la
sensació. No, per la feina no, perquè aquesta gent que ve a casa no valora tampoc la feina. Els interessa altres coses, entén-me. Molts pocs m'han dit, quin vestit més maco portes, o... El que sí, quan a vegades han entrat, que maca estàs avui, Laura. Bueno, a mi això em dona bon... Però bueno, jo ho faig per mi, sempre. Perquè la mama sempre em deia, la iaia, sempre ben arreglada i fes goig per tu. Perquè més val enveja que pietat. Ah, més val que diguin, cony aquesta, d'on t'ho treu? Ah, no, pobreta, no té ni un duro. Tampoc et donarà ningú res. Llavors a mi em ve de nat ja, és nat.
Sí, el que passa és que el desig també, quan tu tens 70 anys...
El desig sexual, sí, refereixes.
Sí, bueno, com ho portes?
Jo necessito sexe, maques.
Sí?
Sí, per mi el sexe és molt important. Jo no podria viure sense sexe, ho necessito.
O sigui que el teu client també d'alguna manera et porta a tu alguna cosa bona?
Hombre, si el client està maco, tu...
No només a part de la,
del diner. Si és un callo no m'emporta res de bo. Clar, sí. Ara hi ha persona que val la pena.
Sí.
M'entén? Mira, fixa't una cosa, a mi més aviat m'han agradat sempre els homes lletjos, però atractius, i després molt peluts. Homes sense ni un pèl no m'atrauen.
Bé.
Va, com va això, nena?
Ho expliques en el documental, que tu també t'ofereixes ara per internet, o sigui, t'has hagut de modernitzar i ha estat una de les coses però... també que heu treballat entre totes.
Sí, perquè la moral ha prohibit els anuncis als diaris. Clar. I a internet.
Fixa't quina cosa. Com te dius?
Montse.
Montse, fixa't quina cosa. Jo sempre tenia molta mania, que elles ho saben. Amb els 70 anys em veuran vella. Ningú m'ha preguntat quants anys tenia. És com un... No miren l'edat.
Ja.
Venen a interessar-se per altres coses. O sigui, a mi em preocupava l'edat, i l'edat és com un filtre que no... O no me l'han vista o no la volen veure. A vegades sí que quan s'han anat els hi dic, sabeu quants anys tinc? Quan els hi diuen l'edat, dic que senta't maco, que no caiguis de cul. A vegades, clar, perquè 70 anys té mèrit, eh?
És un atractiu, l'edat.
És un atractiu, tu creus?
Sí.
En quin
el
sentit?
Món de la sexualitat és el món de la fantasia. Cadascú té la seva.
Té raó.
No pots dir-li a un, és que a tu t'ha d'agradar així o així. No, cadascú té la seva d'atracció sexual. I potser nosaltres no l'entenem perquè no és la nostra, però... Davant de la sexualitat, el món, això és com la història interminable. El món de la fantasia no té límits. Pues el món de la sexualitat és igual, no té límits. I si tu, amb una persona, congènies i l'altra persona congènia amb tu, no importa l'edat que tinguis.
El
que ell busca és el seu plaer que no pot obtenir en una altra manera.
Parleu ara d'aquest espai de seguretat, i quan parlem de dones sempre ens preocupem per la seguretat. Heu estat segures, heu passat por. Algunes treballeu a casa, en alguns moments de la vostra vida. Tu treballes a casa, Laura.
Mira, jo ara et diré una cosa, ells ho saben. Jo a vegades, per la veu, noto si la persona que m'ha picat és jove o no. Jo joves no em vull.
Et fan por.
I et diré el per què. Perquè vaig tenir una mala experiència amb un jove. Vaig dir, vaig a provar, em fa il·lusió. Em va pagar una empenta que, si descuida, em tira contra la paret i em va agafar els cèntims que em havia donat. Vaig dir, mai més, no vull joves. Jo, joves.
Clar, això és ara, m'imagino que fa anys era diferent.
Però el jove
sí.
No porta mai els diners que porta un gran.
D'acord.
Entén-me, sempre pot pagar més un senyor de certa edat.
Interessant, aquesta dada.
Clar, la joventut, entens? Però no em donen confiança, quina cosa, eh?
Ja, els joves. Tu tens, diguéssim, aquest límit.
Jo, sí.
Sí.
Perquè no existeix el respecte que existia abans, perquè jo he treballat aquí al carrer Robador.
Tu has treballat al carrer, abans, però això al carrer és, una,
he treballat 40
és molt
anys.
Diferent, eh?
Però,
carrer
no,
que
però
a casa,
abans
o
era
què?
Diferent. Abans, quan els pares portaven els fills al carrer Robador, els hi deien, abans de pujar, a veure com et comportes, que aquesta senyora està treballant i la tens que respectar. El respecte que hi havia abans no existeix ara, perquè no els hi ensenyem ni educació, ni respecte, ni respectar les persones que són d'una altra manera.
Voleu dir que ara us trobeu en situacions més perilloses en general?
Clar, perquè l'educació i el respecte s'han perdut.
Cert, és cert.
Però perquè no els hi ensenya, no perquè no n'hi hagi, sinó perquè ells no l'han volgut aprendre.
És cert.
I vosaltres, per exemple,
I ho dic perquè crec que és interessant que ho parlem i que ho expliquem. Treballeu de manera lliure, és a dir, no teniu ningú per sobre, no teniu un amo?
Hi ha milions de persones en aquest país que treballen de manera lliure. Totes les persones que diuen que hi ha persones que no tenen llibertat, potser que existeixin, i jo no t'ho nego.
Sí, és a dir, tu sempre has treballat lliure i has fet el que has volgut?
Sempre.
Val.
Sempre. Jo he treballat 40 anys al carrer Obador i sempre hi havia hagut bars i moblers on les dones, els homes, els transgèneres, els transformistes, els andrògens, totes les persones que treballaven en aquest carrer estaven protegides pels bars i pels moblers que treballaven aquí. Però aquest barri era un altre barri, on estava considerat de que aquest barri era un centre on la gent venia i sabia el que venia i el que n'hi havia. Llavors tots ens protegíem.
I Laura, tu també t'has trobat aquesta situació, has anat més per lliure, com ho has fet tu?
Bueno, jo he treballat per la meva mare, per la meva àvia i pel meu pare, pels meus, perquè no els hi faltés de res. Però per cap home, Punto.
Claríssim, claríssim.
Mai. Claríssim.
En algun moment, el fet, la mirada dels altres, us ha fet sentir culpables, avergonyides, que estàveu fent alguna cosa malament?
Mai. Ari, fer coses
mai.
Ben fetes.
Mai.
Jo tampoc, mai, mai
Mai. Totes les dones que m'han educat a mi eren dones que venien i el que deixaven enrere era molt pitjor que el que tenien davant. Llavors, què t'han ensenyat? A lluitar perquè el que vingués davant i el que li deixessis a les teves filles o als teus fills sempre sigués millor que el que deixàvem darrere. I el que deixàvem darrere en Espanya amb el franquisme o en la secció femenina, bueno, era molt pitjor que el que teníem davant. O sigui, que totes aquestes dones estaven acostumades a dir cap enrere ni per agafar impuls. Ni per agafar impuls.
I escolta una cosa, us estimeu molt i us cuideu molt i també jo crec que heu trobat amb la Mar una font de tot aquest amor perquè...
Una família.
Exacte, perquè aquest documental em fa la sensació que ha estat més que una pel·lícula només.
Sí, tenim...
És així o no, Mar?
Som una família.
Ha sigut un trajecte de vida de... des d'elles i des de nosaltres. Perquè m'ha cuidat a la meva filla molts anys, perquè quan Mar va conèixer la meva filla tenia 4 anys.
Sí, jo tenia igual 8 o 9 i
sí.
Acompanyàvem jo la meva mare i la Salma, la Marga, i llavors les més grans cuidàvem a les petites i des d'aquí, clar, una família.
Saps què passa amb aquesta família? Que nosaltres podem parlar del que vulguem sense tabús i amb segons qui... Ja
és més problemàtic.
Ja és diferent,
ja.
Perquè si li expliques segons quina cosa es poden escandalitzar. Llavors, amb nosaltres no hi ha cap tabú, ni cap mania, ni cap cosa. Podem parlar de lo que sigui, que ens apoyem d'una a l'altra, ho comprenem i ens ajudem.
Mm-hmm. Sí, jo crec que això... Ai, perdona, que això és una manera de cuidar-se, que abans i preguntaves.
I tant.
La família a vegades no és la que es coneixes.
Sí, amb què us ajudeu?
La que et trobes en el camí.
Poseu-me exemples, per exemple, de coses amb les que us heu ajudat.
Pues, si estàs deprimida per qualsier cosa, pues, amb una
explicació... Pots trucar, anem a dinar.
Clar.
I...
Mira, avui ella ha vingut, m'ha picat i ja està baix a l'escala. Dic... Va, nena, anem a prendre alguna cosa. Uh-huh. M'entens? Vull dir, això m'ha donat una gran alegria de...
El fer feliç a la gent és gratis,
clar.
No hi ha que pagar.
Clar, com altra gent a vegades
la gent
et trobes...
No hi ha que pagar.
A vegades altra gent et trobes amb un neguit perquè no et ve de gust aquella persona i l'has d'aguantar, també.
Clar. I una cosa molt important, vosaltres esteu treballant amb el sexe, però i l'amor, l'amor com l'heu viscut vosaltres a la vida? Perquè a vegades això es barreja, amor i sexe es barreja.
Jo no hi crec, amb l'amor, nena. Avui en dia no. L'amor d'home, per mi.
Sí.
L'amor d'home. Crec més aviat amb l'amor d'una dona que amb l'amor d'un home. Mira el que et dic. Perquè l'home és egoista. L'home és egoista.
I no has estat mai enamorada en tots aquests anys?
Nena, jo he estat molt enamorada a vegades, però de mi no s'ha enamorat ningú. O no l'he trobat encara. Però si tarda gaire més ja no hi arribarà. Ja
jo
soc molt gran.
Jo he tingut dues filles i els dos pares de les meves filles han sabut distingir el que era el meu treball de l'amor que jo feia amb ells. Perquè jo amb ells feia tantra, i el tantra és diferent de l'amor que jo faig treballant. Perquè el treball és el treball i el que tu sents no es pot comprar.
Claríssim. No sé, m'he quedat així perquè dic, és que clar, s'ha de ser molt madur també per entendre-ho això, perquè suposo
bueno,
que hi ha parelles que
hi ha persones
no
en aquesta vida que no estan al nivell social de la sola de la sabata, pujant a vegades una mica més i entenen una mica més i comprenen que tu com a persona ets una cosa i el que tu vas a treballar és una altra molt diferent, perquè el que tu treballes no és tu.
Mira, jo vaig treballar durant 10 anys en un cabaret que es deia París, que el van comprar dues senyores que van venir de Ginebra, transsexuals d'una altra època. Quan se van jubilar, van venir a Barcelona i van comprar aquest local. Jo vaig arribar a conèixer gent altíssima, maquíssima. Vull dir que després, vale, hi ha totes les classes, més baixa, més alta, però vull dir, jo he conegut gent molt alta, gent molt baixa, i gent bona, i gent més dolenta, gent més borde, però bueno, vull dir, moltíssima gent. A vegades, tanco els ulls, tota la gent que he arribat a conèixer, quantitat de persones.
Tu m'imagino que ara estaves rememorant aquesta època, una mica dels cabarets, de tot això, l'Oli Bandol, tota aquesta època.
Totes les antigues.
Clar, totes les persones trans.
I una que vaig conèixer molt, que vivia aquí darrere, la Carmen Mairena en Pau Descansi.
Ah, sí. Carmen de Mairena era algo excepcional.
Una excel·lent persona, un cor d'or, bona.
I una veu boníssima.
Una veu, un artista de cap a peus.
Sí. Una persona. Cantava com Antonio Molina.
Ara li faran un homenatge, també.
Sí, sí.
Una altra vegada.
Però creieu que a vegades se'n recorden poc d'aquestes persones?
No, per això de quan en quan les tens que tornar a fer recordar. Perquè, és clar, per segons quines persones, o poden tenir un concepte equivocat d'aquella persona. Li has de fer comprendre de que el que veia no era el que ella era dins del seu fondo. M'entens? Mm-hmm. És molt important.
Una cosa és quan actuava el cangrejo com a transformista i una altra cosa era ella com a persona al carrer Sant Ramon, que tenia un mobler que ajudava a molta gent i que ha sigut una persona molt estimada al barri perquè ha ajudat a moltes persones al barri. Encara que molta gent no vulgui reconèixer que les ha ajudat moltes vegades.
És cert.
Molta ajuda. I a més tenia una veu impressionant.
Impressionant.
Sí.
És cert.
També la guerra, jo pensava, la guerra que tenim totes les dones amb la qüestió de la bellesa, de com ens veiem a nosaltres mateixes. A vegades som molt dures amb nosaltres mateixes, no? He d'estar així, he d'anar allà, he d'aconseguir estar d'aquesta manera, m'he de primar, m'he d'engreixar. Tota aquesta pressió també l'heu viscut a vosaltres?
Cada un és únic, en exclusiva, intransferible. Cada un és una persona exclusiva. No et pots comparar amb ningú.
No,
perquè el millor, el que no tens cap a fora, ho tens cap a dins.
Ja.
I potser la bellesa, que potser que van fora, els altres no veuen, potser sí veuen la de dins, i la de dins mai canvia, la de fora sí.
És cert, la bellesa interior mai canvia. El que sí a vegades passa amb les senyores i les trans i tot això, segons quines, que els agrada, diguéssim, fer i anar tal com la seva parella els diu, no, tu has d'actuar amb el que tu t'agradi, no deixar-te manipular per cap home. Perquè llavors ja ets com un ninot. Si tu, no perquè el meu home li agrada que vagi així, que vagi allà. Això què és? Això és una persona sense autoritat. Sí. Tu has d'actuar tal com a tu t'agrada. I si aquest senyor no està conforme, pues adiós muy buenas. Per això a vegades passen les desgràcies que passen, perquè es deixen atrapar per aquella persona.
Home, l'altre dia va venir una doctora al programa, que és una persona que ha ajudat moltíssim a les dones trans, que és la Rosa Almirall, i que va fer...
La conec.
Sí, va venir al programa divendres, no?
La conec.
I diu, les persones trans són les que saben més què volen ser en aquesta vida. En aquest sentit, Laura, jo m'imagino que has hagut moments difícils de lluitar quan has decidit potser operar-te, posar-te pits, tot el trajecte que
has fet. Jo no estic operada.
No, dels pits.
Oh, doncs saps quants anys fa?
Sí.
Espera't, deixa, jo tenia...
Però clar, les operacions d'abans no són les d'ara.
40 anys
clar.
Que em vaig operar el pit.
Sí.
I el tinc perfecte, tu me l'has vist, oi? El tinc més gran que quan me'l vaig operar. No, clar.
Una privilegiada, me l'ensenyar gràcies.
Només porto el pit operat, res més, eh?
Sí.
Ni cara, ni boca, ni...
No, estàs
estupenda. I envellit al natural.
Clar.
Bueno.
Però això també és una decisió.
Clar.
Perquè tu podries dir, doncs, ara aquí jo m'hi deixo el sou.
No, però jo, saps què m'ha agradat sempre? Envellir dignament. Per mi és important envellir dignament. No veure't com artificial. Envellir dignament, bueno, sempre hi ha hagut gent més maca, més lletja, però el que diu ella...
Si no és tu.
Clar.
I jo crec que en la seguretat que tu tens, Laura, sempre ho expliques que ha sigut molt important el suport de la teva família,
I
no?
Tant.
I jo crec que això és... missatge que sempre hem de repetir perquè les coses poden haver canviat molt, però no tant per algunes persones trans o del col·lectiu LGTB, de dir el suport de la família, que important és, no?
Totalment. Sí.
I estem a Les Dones i els Dies, el programa es diu així, i jo la pregunta que us he de fer a dues treballadores sexuals
molt bé.
És, vosaltres, què heu après dels homes?
Ui!
A ser més llestes que ells. A ser més llestes que ells.
Què vol dir això?
Bueno, saber com, quan, on i de què manera.
Sí? Sí. Heu de ser més llestes que la fam, que es diu?
Molt.
Ara jo diré una cosa.
Sí, a veure, explica'm.
Els homes sempre es tenen pel supermacho i a l'actiu. Si tu deixes que un home sigui més actiu que passiu, estàs perduda. L'activa tens que ser tu, i ells els passius sempre. Perquè jo m'hi fixo molt, quan vas a un restaurant, el que sigui, que sempre l'home, sí, Boana, sí, estan com a la retaguàrdia. Si ella és l'activa, va l'home així. Si l'home és l'actiu, pobreta, més val que el canvis per un altre perquè estàs perduda.
Per què això?
Perquè sí, perquè llavors l'home, tu ets el trapo del poble.
L'ego el tenen més llarg que tot.
L'ego, eh?
L'ego és el que ocupa tot.
Una té que saber, sí. És com un cavall, com un carruatge. Tu has de portar la ni apretar molt, sí. Però l'has de veure venir.
Sí.
I llavors sempre va tot de meravella, nena. Però mai deixar que se't munti massa, perquè si no ja estàs perdut.
El que sí que
sempre, i vosaltres?
Sí, el que veig a Sempre Vives és que rieu molt. Hi ha molt somriure, hi ha moltes ganes de viure. I, de fet, Sempre Vives, dèiem que som en aquestes plantes que no moren mai, però també jo crec que vosaltres, amb la feina, de la manera que la viviu, transmeteu aquesta felicitat. Jo crec que aquí, Mar, tu també hi estiu molt a veure.
Bueno, per mi, o sigui, el títol potser ens va arribar quan ja vèiem, o des del principi, que volíem ensenyar aquest humor que, amb el que elles viuen i gens aportar cap missatge dramàtic, que també em sembla molt interessant. La Suli, una de les protagonistes, ho diu, que ella ha viscut moltes coses com a dona, segurament també com a persona de classe treballadora, però tothom, no?
Bueno, això de Sempre Vives té una història.
A veure, explica'm.
Jo l'havia explicat a la Diana, la història aquesta. La meva mare i la iaia i jo anàvem, quan jo era molt jove, a sopar sempre el divendres a la nit a la Barceloneta. I anàvem a un puesto que es deia, jo no sé si deu existir ja o no, no hi anàvem mai més, Sempre Viva. I vam agafar amistat amb els propietaris que hi havia en aquell moment del Sempre Viva. I un dia la meva mare pregunta, per què Sempre Viva van posar aquest nom? I ens va explicar la propietària l'anècdota del Sempre Viva. El 1900, el segle passat, un senyor es va enamorar d'una senyoreta i aquesta senyoreta era trans d'aquella època. I aquesta senyoreta va morir i llavors va posar ell el nom al local Sempre Viva, en homenatge a la difunta trans que va morir. I a mi em va encantar aquest nom de... Perquè, esclar, tocava més o menys el Sempre Viva.
Sempre
pues,
Viva.
Doncs pues mira quina història més maca té la pel·lícula, el documental.
La gent que lluita sempre està viva.
No, clar, viu eternament, Sempre Viva.
Sempre Viva, i aquesta idea que a mi m'agrada de no necessito gaire per viure perquè tinc una fortalesa interior molt gran. Jo crec que vosaltres la teniu.
Sí, reina, sí, la tenim.
Jo sempre els dic que quan jo vaig a fer ponències a les abolicionistes, sempre els dic la nostra dignitat no la decidiu vosaltres. Perquè tu no decideixes si jo soc digna o no soc digna de viure, d'estar en aquest país o en aquest món, o la vida que jo tinc. No la decideixes tu. La decideixo jo, davant de la meva vida, davant de les meves circumstàncies. Tu em jutges, però a mi el que tu em jutgis, m'és igual, perquè tu no vius la meva vida ni amb les meves condicions. A més, les persones en la mateixa situació no responem de la mateixa manera, perquè depenem de les vivències, de lo que t'has vivit, en qui has viscut, en qui has conegut, la gent d'aquí està al teu voltant. Llavors, sempre tens que viure i sempre tens que estar viva per la teva vida i la dels que estan al teu voltant.
I perquè vosaltres ho esteu, i és aquest documental que ho retrata també, que per cert, quan s'estrena?
El 21 de març al Festival de, aquí al Raval, de fet, que s'han esgotat les entrades molt ràpid
en un dia.
I estem molt contentes.
Però això vol dir que anirà als cines?
Encara no ho sabem. De moment intentarem estar als festivals de cine que puguem i després veurem si, si hi haurà estrena a sales, esperem que sí.
Però és una història per demostrar que hi ha una altra realitat que no volen reconèixer. Per molt que ells la neguin, la nostra realitat existeix. La nostra i la de moltes persones que viuen com nosaltres.
I tant. Doncs Marga i Laura, moltíssimes gràcies.
Molt agraïda.
Sou unes reines.
A vosaltres per escoltar-me.
I també, evidentment, a la Mar, a la directora, perquè ha fet molt bona feina, la Mar López Zapata.
Gràcies.
Exacte.
Gràcies sempre per tindre en el seu cor.
I tant.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Molt agraïda. Sí. Ha anat bé, maca?
Molt.
Oh, i ara que has continuat, eh? Ara ja.
Caliente, caliente.
Hem levantat un fort, eh?
Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
Ens encanta sortir a les dones i els dies de fora de l'estudi i avui hem anat al Raval a gravar aquestes fantàstiques dones de Siempre Vives. Però clar, després hem tornat a l'estudi i hem dit l'Alba Laguna, que també ha vist moltes pel·lícules i ha vist moltes pel·lícules sobre prostitució, sobre el carrer, i que ens hem demanat que ens faci memòria de tot aquest univers perquè el cine ha sigut una temàtica increïble. Alba, com estàs?
Sí, molt bé, molt bé. Bona nit, què tal?
Bona nit. Escolta, jo m'imagino que la realitat té poc a veure amb el cine, però a vegades s'acosta o què?
Sí, diguéssim que el cinema ha tingut com el seu recorregut, no?, amb aquest personatge que realment ha fascinat des de sempre...
Els homes, jo diria.
Els homes,
els homes directors.
Sí. I s'ha tractat de maneres molt diferents, no?, i ara intentarem veure una mica aquesta evolució, no? La veritat és que és un personatge que l'hem trobat des d'una comèdia romàntica, no?, super conte de fades, fantasia i tal, fins a...
Que tots tenim al cap ja d'aquest...
Tots tenim al cap quina és, no?
De què estàs parlant.
I a més hem escoltat una de les cançons.
Sí, sí.
Fins a, doncs, un personatge més fosc, no? Que representa com la part més turbulenta d'una ciutat.
I fins i tot, jo crec que a vegades també hi ha hagut un punt misteriós, perquè estic pensant en Belle de Jour del Buñuel.
Totalment.
Amb la Catherine Deneuve.
Bueno, quin escàndol va ser a França allò, eh?
Clar, perquè és una prostituta que en el fons ho gaudeix, podríem dir, o l'interessa, o no ho veu com un...
Exacte.
És a dir, jo crec que sempre les dones, quan han hagut de fer de prostitutes, s'han hagut de redimir.
Sí.
O han hagut de demanar perdó. I quan elles mateixes es consideren treballadores sexuals o això no li veuen un problema, llavors és quan aquí ens arrenquem les pells.
I aquí connectem molt justament amb les Siempre Vives, com t'han explicat, no? Elles estan super contentes de reivindicar el que fan i ho veuen des d'aquest...
I donar-li un valor,
no?
També.
I donar-li un valor,
perquè sí. Perquè està clar que si no ho fessin elles, ho farien altres dones. És a dir, que és molt difícil erradicar, encara que hi ha tot aquest crit abolicionista, és molt difícil erradicar el treball sexual.
És delicat.
I jo crec que és un moment, doncs, també que en parlem sempre, però clar, el que és important és que li donem veu a aquestes dones. Però ara parlem de ficció.
Vinga.
Parlem de ficció, i amb quina pel·lícula comencem?
Doncs bé, amb aquesta que estàvem ja comentant, no?, una mica que coneixem tots, perquè és la versió més coneguda de la prostituta, la més idealitzada, i diguem-ho clarament, un blanquejament naïf, bestial, no? És Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere, i realment, doncs, treballadora sexual que coneix a milionari i viu una història d'amor totalment meravellosa.
És un oxímoron d'entrada, perquè ja fan que una prostituta s'enamori del seu client, és a dir, és terrible.
Sempre a expenses de l'home, no? Uh-huh. És ell el que l'educa, a més, no, és que és molt pervers tot això, perquè de fet podem pensar que Richard Gere havia fet de treballador sexual en una pel·li, American Gigolo, no? Uh-huh. als anys 80, o sigui, una dècada abans. I com se'l presentava aquesta pel·lícula, no sé si la recordeu, però ell se'l presentava com un home culte, intel·ligent que llegia el diari cada matí. I com es representa la pobra Julia Roberts, si recordem l'escena de l'òpera, no?
De l'òpera, de menjar cargols, sí, d'anar a una botiga que la tractin malament perquè no se sap vestir, perquè porta unes botes no sé com...
Totalment.
És a dir, clar, la mirada del cinema cap a les dones i cap als homes que exerceixen la prostitució ha estat...
Exacte, l'home és el salvador, no? El que la treu d'allà, el que la salva, el que, això que dèiem, no? L'educa fins i tot, és bèstia. Seguint una mica amb aquesta línia dels anys 90, tota aquesta fantasia romàntica i glamurosa, tenim una proposició indecent, no?, on Demi Moore i Robert Redford. Robert Redford és un milionari que ofereix $1 milió a una parella, a Demi Moore i al seu marit, perquè ella passi una nit amb ell. És a dir...
La idea de comprar una dona.
Exacte.
Que a més ni tan sols ho ha demanat... Ni...
Però a més, de la manera amb menys vergonya de... O sigui, és una pel·li que la premissa és aquesta, aquí te la tiro...
I ens ho vam empassar, i et diria més, jo crec que tota una generació es va preguntar què faria ella o ell en aquell cas.
I tant.
Si li semblaria bé que la seva dona fos comprada. Clar. Mira el Ferran Badia com dient... jo era molt jove, no me'n recordo d'això, no sé de què m'esteu parlant, però sí, jo crec que...
És que encara t'ho plantejava com un debat, no?
Com un debat.
Vinga,
incòmode.
Tinguem aquest debat. I és com, quin debat hem de tenir si la història que està explicant és ultramasclista, no? Un altre cop l'home decideix el que fa amb la seva dona.
Exacte. Una proposició indecent, aquesta pel·lícula de Robert Redford i Demi Moore, que t'he de dir que jo no recordava els actors. Sí, ara mateix, quan ho has dit, recordava la pel·lícula, però crec que vaig esborrar els actors perquè no se'm taquessin, perquè sí. Són dos actors que m'agraden i no volia que es taquessin.
Sí, són aquests pecats dels 90, no?
Exacte.
Una mica.
Una altra pel·lícula, també molt més exagerada i provocadora.
Sí, que és Showgirls, no? També de l'època més o menys, dirigida per Paul Verhoeven, que sempre és un director polèmic, el d'Instinto Básico, no recordem, i ve una noia, doncs, que arriba a Las Vegas amb somnis de fama, ella vol ser ballarina, no?, més aviat, però acaba entrant en el món de la striptease, en el món on està molt present el sexe, no?, com a moneda de canvi, i bé, la pel·li és veritat que és molt excessiva, és molt kitsch. A la seva època no va ser gens ben rebuda, no es va entendre, i ara s'ha reivindicat moltíssim. Fins i tot hi ha un documental sobre Showgirls, que es diu You Don't Know Me, i on explica també l'Elizabeth Berkley, que era la protagonista, era una de les noies de Salvador per la Campana. Aquesta actriu, l'Elizabeth Berkley, va quedar tan encasellada després de fer Showgirls que no la van tornar a trucar. I això és el que explica en el documental, no?, que és superinteressant. I bé, jo aquesta pel·li sí que...
I també jo crec
sí
que és una crítica ferotge, no?, a la indústria de l'espectacle.
Totalment, al cos també... femení, a l'explotació del cos femení, també, sí, tot l'ambient aquest de les strippers, sempre molt controlades per un home, no? I, bueno, sempre a la decisió del seu cap.
Clar, què diferent, per exemple, ara Showgirls, si ho comparem amb pel·lícules que s'han fet sobre el món de les strippers i de les ballarines en els últims anys, la última pel·lícula de la que ens parlaves?
Sí, et refereixes a la de Pamela Anderson, no?
Sí, clar, exacte.
Sí,
una visió... Com es deia aquesta
pel·lícula? The Last Showgirl.
The Last Showgirl, justament, jo suposo que entroncant amb aquest imaginari.
Total.
Què diferent, perquè aquí ens parlen des d'ella, des de la noia, que decideix que vol treballar d'això, sí. I amb una altra mirada molt diferent.
Totalment diferent, i dirigida per una dona, que això també compta.
Això va canviar molt, segur. Sentim un fragment d'aquesta pel·lícula que parlava de la prostitució, però també d'una manera molt més sòrdida i, vaja, tot un altre univers.
Listen, mister, it's your time. 15 minutes ain't long. When that cigarette burns out, your time is up.
How old are you? You don't want to tell me? What's your name?
Easy.
Well, that's not any kind of name.
Atenció, que estem sentint a Jodie Foster, que en aquell moment tenia 12 anys. O sigui, estàvem parlant de prostitució infantil.
Totalment, sí, sí. Una prostituta menor d'edat al Nova York dels anys 70.
Driver, que no ho hem dit, de Martin Scorsese. Sí.
I això, interpretada per Jodie Foster, una nena, no? I bé, és una pel·lícula que, a part de tota l'actuació de Robert De Niro, que se n'ha parlat molt sempre, però aquest personatge de la Jodie Foster va marcar moltíssim. No, va marcar moltíssim i es va convertir en una de les imatges segurament més inquietants del cinema dels 70 perquè no s'havia representat una cosa així.
Però és una pel·lícula meravellosa i també, o sigui, jo crec que era la història de moltes nenes, és a dir, en aquell moment, vull dir que estava parlant de la realitat de com eren els carrers de Nova York als anys 70, 80, o sigui, era una ciutat perillosa.
Sí, era un retrat de la foscor, de la nit i dels ambients doncs més turbis, no? Tèrbols de la ciutat.
Sí, ho dic perquè a vegades quan estan sentint els oients diuen, no, s'estan ficant amb Taxi Driver. No, no, no.
Nosaltres
la defensem, només diem, ei, aquella mirada, no? Aquell posar la lupa i fixar-nos de que hi havia una Jodie Foster fent de prostituta amb 12 anys.
Exacte.
I que justament, doncs jo crec que potser Martin Scorsese en aquell moment també volia criticar que estava passant això.
I de fet, en aquest rodatge van ser bastant pioners perquè van posar un psicòleg per ella, per assegurar-se de que la Jodie Foster sabia diferenciar bé entre el que estava rodant i la realitat, no?
Déu-n'hi-do.
Tot i que l'escena en si no és forta, diguéssim, a nivell de contingut explícit, però és molt bèstia pel que representa, no?
Sí, sí, absolutament. Una altra pel·lícula que també explora les conseqüències més extremes. Un clàssic
I
també
un cas
ja,
real,
la Charlize Theron, a sí. Munster.
Sí, sí, un cas real, no?, d'una prostituta que va acabar convertida en assassina en sèrie. I bé, aquí també el que va ser molt destacable d'aquesta pel·li, el que es va parlar més, és com es va presentar, com es va representar ella, no?, de macrada. Jo ho contraposo bastant, no?, doncs amb el que estàvem dient abans de la prostituta Julia Roberts, no?, estupendíssima, guapíssima, no? Aquí no, aquí ja veiem, escolta, aquesta vida és dura i passa factura, no? I llavors, amb totes les pròtesis que li van posar, els quilos que es van engreixar, no la reconeixia ni sa mare, no? I de fet li van donar l'Oscar, que això li agrada molt a Hollywood, no? Quan més et disfresses, més li agrada a Hollywood. La veritat és que l'actuació era digna de...
I escolta, i el cinema espanyol com hem tractat aquest tema de la prostitució?
Doncs també s'ha tractat molt, sobretot hi ha una pel·li, no?, que és Princeses, del Fernando León de Aranoa, una d'elles, unes prostitutes, era Candela Peña, i sí que és una pel·li que tira bastant de tòpics a l'hora de representar-les, no?, de precarietat, d'immigració, violència, però jo el que em quedo d'aquesta pel·li és una mica la relació entre d'amigues, d'amistat entre les dues i la sororitat en un món tan extrem, no?
Sí.
I, bueno, cinema espanyol és Almodóvar.
Això estava pensant, que clar, Almodóvar ha parlat molt de les prostitutes.
Sí, i a més, jo, a part que sóc molt fan d'Almodóvar, però se li ha de reconèixer, és que les ha tractat sempre amb humanitat, no?, amb empatia, amb humor, no? No les ha jutjat, o sigui, les ha tractat amb afecte. Això es nota, no? Es nota Todo sobre mi madre, recordem el personatge d'Antonio San Juan, no?, de l'Agrado, entranyable total, o també a Entre tinieblas, no?, que era una exprostituta que s'amagava en un convent de monges.
Una comèdia... T'encanta, és que li he de veure la cara a l'Alba Laguna quan parla de les pel·lis d'Almodóvar, si és que...
És veritat, no puc ocultar.
Listen, have you seen Cindy?
Cinderella. Looks like someone has a crush.
Cindy's back on the block?
Oh, yeah, she's back. She's back and she's going hard.
Ai, aquesta pel·lícula que ens encanta. Ara parlarem de quina pel·lícula és, però si parlàvem abans, per exemple, doncs la típica de Pretty Woman, fa uns anys, ara als Oscars, que era un parell d'anys,
sí,
va
ja
parlar de Nora, d'aquesta pel·lícula que era com una mena de Pretty Woman, per mi, molt millor, molt més divertida i molt més en el moment contemporani, del Sean Baker, que també és un home que ha retratat molt bé el carrer i ha retratat molt bé les dones. I aquest tall que sentíem, què és?
Doncs aquesta és Tangerine, que, si no m'equivoco, és la seva primera pel·li, que la va rodar amb un iPhone, i que...
És meravellosa, aquesta pel·lícula.
És meravellosa i és tan simple, no? Són dues amigues prostitutes trans
a
Los Angeles. I a més són afroamericanes, o sigui, és una mica, ho tenen tot, no? I bé, és seguir el seu dia mentre elles caminen per la ciutat amb complicitat, a vegades es barallen, a vegades riuen, molta naturalitat i va aconseguir realment, jo trobo una proesa realment.
Sí. I una pel·lícula de baix pressupost i tot i així, és a dir, una pel·lícula que podem trobar filmint, que no us espanteu, no estem parlant d'una cosa raríssima, al contrari, és a dir, sembla una pel·lícula d'Almodóvar, però a Los Angeles, jo diria...
A Almodóvar li agrada.
Exacte, amb aquestes dones meravelloses que es diu Tangerine i que recomanem moltíssim aquí amb l'Alba Laguna. I aquí vols parlar també d'un documental que, sí, que jo no l'he vist, es diu Kokomo City.
Sí, aquest és més desconegut, diguéssim, no? Però volia també recomanar-lo perquè és un, bueno, és un documental que retrata les vides de quatre treballadores sexuals, trans i negres també, que lluiten per sobreviure en un entorn hostil, no? Són les seves vivències, com expliquen el que els hi passa, i la veritat és que és també destacable, malauradament, perquè tota aquesta hostilitat en la que viuen doncs va arribar a un nivell màxim quan mesos després de l'estrena d'aquest documental als Estats Units van trobar assassinada a trets a una d'elles, una de les seves protagonistes, la Coco Dadol.
Déu-n'hi-do. Kokomo City. També dius que està Filmin, si la volem veure.
Es pot recuperar.
Doncs escolta, i a Nora, ja ho hem citat abans, però a Nora també estaria en una d'aquestes llistes, jo crec, de pel·lícules que parlen sobre prostitució.
Sí, és aquest, no?, el Sean Baker, que retrata també doncs, aquests ambients. A Nora comença com una Pretty Woman, no?, que deies tu, però sí, després el tema és que el conte de fades que semblava amb el milionari també, no?, en aquest cas rus, doncs es va desmuntant
i està molt més lligada als temps que vivim avui, que jo crec que ara una Pretty Woman crec que no ens en passaríem. Vull pensar que
no s'atrevirien a fer-la.
Escolta, parlàvem de Pedro Almodóvar i tu vols parlar de Pedro Almodóvar, vols fer un especial parlant d'això, que ja ho sé.
Si tienes un hondo penar, piensa. Ganes de llorar, piensa en mi.
Escolta, si haguessis de quedar-te amb un dels personatges que més t'ha emocionat de prostitutes d'Almodóvar, no cal que em diguis el nom, que jo ara el nom tampoc el sé, però sí, de la pel·lícula amb quina et quedaries?
A veure, jo és que la meva pel·lícula preferida d'Almodóvar és Todo sobre mi madre.
Sí?
Diria d'Almodóvar i una de les pel·lícules preferides de la meva vida, si no la preferida. És fort, això que dic.
Sí.
Sí, perquè trobo que és una pel·lícula que ho té tot. Ho té tot. Té personatges femenins supertreballats. Té una història molt potent, és Barcelona, una Barcelona com no acostuma a sortir al cinema, una Barcelona marginal, no? I després té tot el tema de les relacions entre elles, com construeixen una família de dones escollides i amb vides molt dures. Mm-hmm. Però com s'ajuden entre elles, em sembla molt tendre, em sembla que tot és una meravella, la banda sonora, i amb el tema que ens ocupa, no? De fet, doncs, sí que jo penso que el personatge de l'Agrado i aquell monòleg que fa, no?, sobre l'autenticitat, de ser qui ets, de reivindicar, de lluitar pels teus somnis, encara que et passin les coses més terribles a la vida. Doncs això, recolzar-te sempre en la gent que t'estima. És que és... No? Què més es pot demanar?
Que sí, que ja et veig, que emocionada. Porta tatuat al front l'Alba Laguna al Motobar.
A punt per veure la seva nova pel·li.
Exacte, que hi ha personatges, en aquesta de Todo sobre mi madre, com l'Agrado, que era l'Antònia San Juan, aquesta treballadora sexual trans que es converteix en un dels personatges això més carismàtics, jo crec, i entranyables de la història d'aquest cineasta manxec. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per aquest viatge pel cinema.
Gràcies a
veure si ara, quan acabem, la gent comença a buscar aquestes pel·lícules perquè són bastant accessibles, i potser a recordar-les i potser a tornar-les a mirar amb uns altres ulls.
És que val la pena justament això.
El viatge, no? Per exemple, ara potser podem veure una proposició indecente dient, doncs ara jo això...
No ho compro.
No ho compro, però... Veureu a Robert Redford, això sempre és, està
sí,
bé.
Sí, això sí.
Doncs, Alba Laguna, fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies.
Sí, una abraçada. I fins aquí el programa d'avui, que hem fet, com sempre, l'equip de les Dones i els Dies, Montse Comelles, Mireia Dalmau, Roser Parera, Nil Vià, Marian Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà puntuals, sempre a les 9 i per fi una altra vegada a la ràdio. Des del transistor, que ens agrada, no només per internet, per culpa del futbol. Això serà demà. Bona nit.
Quitar-me la vida para nada, para nada me sirve.